la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i de l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir avui amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a través de la nostra web, a través del pratradio.com i també en aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com arroba Scènic Magazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcast. Us agraïm especialment a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també, com sempre, vull donar la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilches.
Què tal, Mercè? Quin gust estar aquí una altra vegada amb tu.
Un dilluns més. Amb aquest bon rotllo que sempre tenim, eh? Amb moltes ganes. És el nostre treballar, sempre ho diem, no?
Sí, és un gust venir aquí,
Aquí compartint amb tots els oients de Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. I, per descomptat, hem de donar la benvinguda també a Pol Hinojosa, el nostre tècnic de so. Què tal, Pol?
Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Amics de Scènic Magazine, com sempre, iniciem el programa amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. I comencem parlant, recomanant el Club de Lectura Català Fàcil dels dimarts. És una proposta per al dia 25 de març a les 19 hores a les sales polivalents de la Biblioteca Antoni Martín. La inscripció és totalment gratuïta i és un club de lectura dinamitzat per al Club de Lectura del Prat, que aquesta setmana parlarem de La vida que aprenc, de Carles Capdevila. També us volem recomanar les matinals de l'artesà Lates amb The Click. Serà una proposta per al dia 27 de març de 11 a 12 del matí a la Sala Petita del Teatre Artesà. És un espectacle recomanat per a tots els públics. Ja sabeu que les matinals de l'artesà obre a la ciutat una nova oferta de qualitat a partir de propostes que formen part del programa educatiu Camins Vius. Brinda un nou espai de trobada de participació social amb espectacles en horari de matí, obrint els passis dedicats a la comunitat educativa. I també us recomanem l'Hora del Conte, contes d'àvies d'estar per casa amb la Laura Asensio. És una proposta per al dia 29 de març a les 11 del matí a la Biblioteca Antoni Martín. I ara sí, comencem parlant també amb la secció de Santi, que ens recomanarà doncs propostes culturals a Barcelona.
Doncs sí, Mercè, tu has fet el Prat, jo faig Barcelona. I tenim dues alternatives per veure. Una, l'obra Les Mares, que es fa al Teatre Poliorama.
Cert.
Las Maras es la nueva propuesta teatral de los reconocidos cómicos Fer Feixedas y Carla Churiguera, quienes tras más de 25 años de trayectoria nos presentan un espectáculo que combina humor y emoción. En esta obra, el dúo se convierte en un cuarteto, Marcé, interpretando a sus propias madres, rindiendo homenaje a una generación de mujeres marcadas por la posguerra que ni muertas les dejan descansar, pobres. La trama gira en torno a las peripecias de Feixedas y Churiguera, quienes a través del teatro dan vida a sus madres, ofreciendo una mirada entrañable y sincera sobre su relación con ellas y el legado materno. Un espectáculo que promete momentos de profunda reflexión y carcajadas, la verdad. Son ellos los mismos que lo dirigen y estarán en cartelera en el Teatro Poliorama de Barcelona del 19 de marzo al 20 de abril. Y las funciones son los miércoles, jueves y viernes a las 8 y los sábados y domingos a diversos horarios. Para adquirir las entradas hay que visitar la página oficial del Teatro Poliorama, como siempre.
Venga.
¿Y qué vamos a decir de Maricel? Pues Maricel que continúa en Barcelona, pero solo hasta mayo. Por lo tanto, los que no lo hayan visto, es la última oportunidad de ver a Dagoeta Gom, que celebra los 50 años de trayectoria y su despedida definitiva de los escenarios, con esta reposición del musical más emblemático de Cataluña, Maricel. Que yo no la he visto. Un musical basado en la obra de Àngel Guimerà, con música de Albert Guinovart y texto de Xavier Bru de Sala. Pues bueno, ¿qué decir de Maricel?
Es que nos dejan,
¿qué decir de Maricel?
Nos dejan sin palabras. Es que es uno de los grandísimos espectáculos que podéis ver en el Teatro Victoria de Barcelona. Teatro Victoria de Barcelona, en una de las grandes apuestas teatrales en Barcelona. Que el que no lo haya visto como tú, que me da mucha vergüenza que tú un departamento de teatro y no hayas visto Maricel, pero te voy a llevar, ¿lo sabes?
Sí, lo sé que
muy
lo voy
prontito.
A ver, por fin.
Yo la he visto, tengo que decir que es espectacular, pero es que además para todos los que las hayáis visto y el que no la hayáis visto, tenéis que ir porque han habido cambios espectaculares que veremos muy pronto.
Porque hay que decir que ha sido presentado en tres ocasiones aquí en Barcelona, en el 88, en el 2004 y en el 2014.
Sí,
¿tú cuál fuiste en el 88?
Ya está, muy bien, ¿eh? Los que no conocéis a Santi, es que eres así de simpático. Pues no te lo voy a decir, te voy a dejar con esa imagen.
Bueno, hay que decir que lo ha visto más de 1 millón de personas, Mercé. Y bueno, pues nada, hasta mayo, ¿vale? ¿De qué va? ¿De qué va Maricel? ¿Quién no lo sabe? Pues bueno, yo lo voy a explicar para el que no lo haya visto nunca, como yo. Pues es la historia de unos piratas y cristianos encerrados dentro de un barco perdido en medio del mar.
Madre mía.
¡Hala! En un escenario, un musical sobre la intolerancia y la incomprensión entre dos mundos, el de Oriente y el de Occidente. Y una bella historia de amor imposible entre una chica cristiana y un corsario morisco. Bueno, no deja de ser Romeo y Julieta, pero en un barco.
En otro. O sea, pues mira, después de ese millón de personas habrá 1 millón y 1 más. ¿Qué será, Santi?
¿Qué lo habrán visto?
¿Qué lo habrán visto? Exacto.
Pues bueno, pues esto. Hasta mayo en el Teatro Victoria para todos nuestros oyentes.
Pues muy bien, oye, unas recomendaciones fantásticas y, oye, pues tenemos que hablar.
Además, ahora tenemos una entrevista.
Tenemos.
Iba a decir, alguien que trabaja ya.
Iba a decir, tú lo has explicado muy bien, pero nuestro invitado, es que no tengo palabras, o sea, que no se vayan, señores y amigos de Scenic, porque vais a conocer cómo es Maricel en primera persona.
Pues hasta aquí ha llegado mi sección.
Bé, amics, i continuem amb el programa i avui tenim el plaer, i ho haig de dir en majúscules, ja hem parlat moltes vegades d'un espectacle que s'està representant a Barcelona i estem parlant de Maricel, de Dagoll de Gom, i avui tenim ni més ni menys que a l'Albert Gràcia. Ell interpreta a Said, un dels personatges més icònics d'aquest musical, i el tenim aquí a l'escènic. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Represento Hasél.
Hasél? Ai, doncs pues m'havien passat Said. Ho he dit malament, ja comencem malament. Però bueno, escolta, un dels personatges sí que havíem estat parlant de lo que és Maricel. L'hem recomanat moltíssimes vegades des d'aquí,
sí,
des de l'escènic.
Sí, i avui també l'hem recomanat.
I avui també. I escolta, explica'ns una mica com és el teu personatge aquí a Maricel i quins són aquests reptes principals de fer aquest paper amb aquest musical.
Doncs mira, Hasél és el gos de Said, és el com si diguéssim el majordom o la mà esquerra, la mà dreta,
sí.
Podem dir-ho com vulguem, i és superfidel. Llavors és un, jo sempre dic que és com un killer, no? Que li diuen tu, mata, i ell mata, ell no pensa, ell executa només.
Sí.
I, però al final de l'obra, pues, té aquest canvi que comença a pensar, i per què he dubtat, he pensat, he fet això, per què ho he fet, i la veritat és que és un repte perquè normalment sempre se m'havia, o sigui, sempre havia fet personatges còmics, per dir-ho d'una manera, o amb un to així més distret o més benvingut, i aquest personatge és un personatge molt seriós, és molt seu, és molt, i llavors m'agradava molt, a part del repte de que, clar, vaig amb l'Estela de que això ho havia estrenat el gran Joan Crosas, i clar, un repte és un repte.
I tant. O sigui, ha sigut un repte per tu fer un paper seriós.
Bueno, repte, no l'havia afrontat mai així com a seriós, no? Vull dir, sempre els papers més serios que havia fet, doncs era això, era de Disney, o com pot ser La Bella i la Bèstia, o pot ser un altre musical, i clar, sempre tenen un toc més per a tots els públics. Uh-huh. I aquí, tot i que és per tots els públics, però el meu personatge és un personatge molt seriós, molt... que ha de fer, entre cometes, ha de fer por, ha de tenir molta presència.
Escolta, i t'has tingut que preparar d'alguna forma, bé, vocalment, físicament, per a interpretar aquest paper?
Doncs mira, vocalment està a les antípodes del que estava fent últimament. Normalment jo canto de tenor líric, i o sigui, de tenor, tinc una tessitura de tenor dramàtic, i en aquí em requereix una tessitura de baríton baix. Uh-huh. Llavors, clar, vulguis o no, has d'acostumar la veu a baixar-la, a tindre un altre control, i a nivell físic sí que requereix bastant, que això sí que ens hem preparat tots durant els assajos. Vam estar el mes i pico d'assajos, dos mesos, vam estar 2 hores cada dia.
Déu-n'hi-do, és un bon tute,
Sí, 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 perquè el barco és molt exigent, les cordes són de veritat, anem sense arnesos, és un espectacle que requereix concentració per pujar, per baixar, per saltar, per moltes coses, i llavors necessitàvem aquesta part física.
Mm-hmm. Clar, perquè és complicat això de cantar i fer exercici a la vegada.
Bueno, com la majoria de cantants que tenen, que s'han de preparar quan es prepara la gent per fer concerts de llarga durada, o quan així necessites un físic, perquè si no et passa allò de que vas cantant i llavors, clar, necessites que el teu cos estigui controlat per un cantó, doncs la part física, uh-huh, i per l'altre puguis desenvolupar la part del cant sense anar amb un pam de nas.
Escolta, Albert, i una pregunta. Tothom que ha vist Maricel sap la grandiositat, no?, que té a l'escenari el vaixell, no? Com és treballar en un escenari que simula, doncs això, un vaixell enmig del mar? Té algunes complicacions addicionals?
A part de pujar i baixar amb les cordes?
Exacte.
Sí. La veritat és que és un espai que no deixa d'estar limitat. O sigui, tu en un escenari tens llibertat de moviment. En aquí has de pensar que si el barco gira, has d'anar buscant sempre el públic, perquè si no pot ser que estiguis d'esquenes. Uh-huh. I l'espai està molt reduït, llavors a dintre ja tenim com una espècie de, per dir-ho d'alguna manera, una coreografia muntada. Jo baixo per aquí, tu vas per allà, tu fas això, tu vas aquí, tu poses dos passos més aquí, està com molt
coreografiat,
molt mil·limetrat.
I molt mil·limetrat, no? Té que ser.
Exacte.
Sí, sí.
És que ha de ser així, si no seria un caos.
Sí, no, clar. No.
Imagina.
Sí, sí, sí. O sigui, però tu en un escenari tens la llibertat d'anar pues, una mica més a la dreta, una mica més a l'esquerra.
Aquí no.
Has de moure't una mica amb llibertat. Cosa que aquí hi ha unes escales que pugen i unes que baixen que tenen 50 centímetres d'amplada, 60 com a molt. Vull dir que passa un de pujada a un de baixada. No pots passar els dos, saps? Perquè si no, no pots pujar.
I això no és estressant?
Al principi ho semblava. El que passa és que ja des del primer dia ja van dibuixar, a la sala d'assaig vam dibuixar el vaixell a terra, i ja teníem el... O sigui, ja ens movíem a dintre d'aquest vaixell, no podíem sobresortir mai d'aquest vaixell. Uh-huh. I llavors això ja et dona unes distàncies, un mirar a la gent, el com ho fas, el com mires, ja t'ho dona l'espai, i la veritat és que és guai, eh? Tothom ens diu que si navegar mareja, no? Perquè clar, el vaixell navega, i la veritat és que quan estem a dalt jo crec que ens hem fet immunes ja i no notem ni la navegació.
Escolta, una pregunta de tu, hi ha alguna versió, o sigui, hi ha algun element diferent, diguéssim, amb aquesta versió de Maricel de la que va venir a Barcelona fa uns anys? Hi ha molts canvis o no?
Doncs mira, el vaixell, el que és el vaixell en si, és el mateix del 89. Uh-huh. Era el primer que es va fer. El primer. Llavors, el 2004, quan es va fer el Nacional i després el Victòria, es va incorporar la navegació. Uh-huh. I després es va incorporar les projeccions. I jo crec que aquesta vegada s'ha acabat de reajustar tot, perquè les projeccions de fa 10 anys, en aquest cas, no són les mateixes que es poden fer ara a nivell de qualitat, a nivell de projectors, a nivell de moltes coses. Uh-huh. Jo crec que se li ha donat aquest plus. O sigui, és com que tot se li ha donat una miqueta més de giro, perquè tot estigui... La il·luminació també ha canviat dels uh-huh. altres anys. I crec que està malament dir-ho, perquè jo no ho he vist des de fora i no puc jutjar-ho, però la gent que ho veu des de fora diu que és perfecte, és espectacular. O sigui, des de dintre tenim una sensació,
clar,
que des de fora la gent, els que fem funció no podem veure-ho, perquè és que som i fem funció cada dia.
Home, sí.
Però la gent des de fora està...
Sí, abans ja era espectacular. Si a sobre s'ha afegit, doncs, totes aquestes innovacions que esteu dient, doncs lògicament té que ser encara molt
la
més...
La qualitat ha de ser molt millor i ha de ser molt més vistós.
Molt més.
Clar. I teníem aquesta cosa, teníem aquesta cosa que des del principi teníem com una espècie de repte, no? De tornar-me amb un Maricel que tothom tenia ganes, que tothom volia tornar a veure, uh-huh. que havia de ser el millor... i crec que hem aconseguit una cosa, que és que oferim un espectacle en general molt rodó. Llavors ja no es tracta de comparar o no comparar, sinó que aquest és molt bo.
Clar.
Llavors no volem comparar amb els altres, perquè cadascú ha tingut el seu i cadascú tenia la seva part bona, però com a mínim no hem defraudat. No sé com... No, és molt lleig, però bueno, no, la gent ve i surt encantadíssima.
Clar.
Les 1.200 persones que estem cada dia, perquè això és de locos, el ple que està sempre.
Clar.
És super d'agrair al públic.
Clar.
I ahir.
Bueno, el segell de Goll de Gom ja té una seguretat de que els espectacles doncs són d'un altíssim nivell, i a més els que ja han vist, jo ja he vist Maricel i tinc moltes ganes de tornar a veure aquesta nova
visió
que s'ha donat, no? Perquè a més, si no tinc mal entès, és l'última vegada que es podrà representar Maricel.
Sí, sí,
ja no es veu més,
ja
per
no
tant,
més, sí.
És una oportunitat única per al que no ho hagi vist, doncs que ho vegi, i els que ja ho hem vist, doncs...
Sí, jo sempre dic...
Sí,
jo sempre dic el mateix, és l'última vegada que el fa de Goll de Gom.
Clar.
Vale, clar.
També és veritat, llavors, perquè clar, és de Goll de Gom que fa els 50 anys i deixa els escenaris.
Exacte.
Però això no vol dir
clar, que no es faci.
Que pugui fer per clar. Una altra productora.
Això és veritat. Vale.
Exacte, correcte. Que jo sempre que m'entrevisten, sempre dic el mateix, animo a les productores potents d'aquest país que no deixin morir un espectacle com aquest.
Totalment, clar que sí.
Perquè és un segell nostre i és un espectacle que és espectacular. Vull dir que
bo.
I a nivell musical, que és un espectacle molt exigent, tens alguna cançó especialment que t'agradi o que ha sigut un problema per tu? També podríem parlar d'això. O sigui, que t'agrada molt cantar-la i que no t'agrada gens o que la trobes difícil.
La veritat és que d'innovar és complicat de cantar, o sigui, és molt resolutiu, però quan agafes la partitura dius, ostres, Déu-n'hi-do, i a nivell musical...
És que a nivell és molt dur.
Sí, però a nivell musical tant el Sergi com el Joan Vives ja s'han esforçat perquè això soni molt bé, i la partitura, tot i ser complicada, perquè és complicada, quan li agafes el tranquillo és super agraïda de cantar, i et podria dir cançons preferides. Bueno, és que n'hi ha moltes, i la veritat és que les que tothom coneix, que és l'Himne dels Pirates o el Perquè Plorat o el Nostra Sola o totes aquestes, van acompanyades de totes les altres que són increïbles. La mort d'Idris, està malament que ho digui, però la meva cançó està molt ben escrita. Sí, a mi m'agrada moltíssim cada dia que la canto. I intento donar el màxim. Però vull dir, la cançó del Jonot, la cançó d'Osman, totes les cançons que hi ha, tots els temes que hi ha, tenen molta qualitat.
Escolta, Albert, la teva trajectòria professional és amplíssima i a més tens una trajectòria immillorable. Ens pots explicar una mica per la gent que no et coneix, no? Com vas iniciar-te en el món del teatre musical i quin podríem dir que han estat els teus moments més destacats fins ara?
A mi em vas agradar moltíssim a Tres Tenors, eh?
Sí, també ho hem de dir. ho hem de dir. És veritat.
Pues mira, jo vaig començar, com molta gent, fent teatre amateur. La meva base és teatre amateur. I tenia una cosa que ara em fa molta ràbia no poder-ho fer per disponibilitat i perquè les vides van com van, no? A nivell familiar. Però jo abans anava a veure molt teatre. Si jo intentava anar un, dos cops per setmana al teatre per poder veure i aprendre de la gent. I així vaig començar fent coses de teatre amateur, que en el centre on estava pues, feia algun paperet, mai feia protagonistes, sempre em donaven un paperet, sempre em donaven una cosa, però de ben petit. I a partir d'aquí, pues, això, vaig començar a veure musicals, em va agradar. He de dir que vinc d'una família molt sarsuelera, que amb els meus pares havien fet gires d'estiu amb companyia sola d'aquí a Catalunya i fèiem fèiem les banyes que van ser molt que fa el tocar i vinga, avui aquí, demà allà amb molt de repertori de sarsuela i així vaig començar i llavors pues, allò, pues, avui proves un càsting, demà proves un altre tal, ara t'agafen aquí, t'agafen allà i vaig començar pues, això, fent figuració, el primer que recordo és professional, a part de ja havia fet algun espectacle familiar, ja havia fet alguna cosa, però el primer que vaig fer que em va encantar va ser a l'Hort dels Cirerers amb el Lluís Pasqual, el lliure de Gràcia, l'últim que es va fer com a lliure a Gràcia.
Sí.
I l'experiència amb l'Anna Ligeran, amb el Jordi Bosch, i en allà feia una figuració que tenia tres frases, el primer que feia, i jo era feliç en allà, o sigui, rodejat de tots aquells monstres. Era superguai. I a partir d'aquí, doncs això, vaig provar per un càsting, em van agafar la cabana, després vaig fer La Bella i la Bèstia, que ja vaig començar a fer rols, o sigui, estava l'elenco, però ja vaig fer La Bèstia, vaig fer l'Aston, feia personatges protagonistes.
És que clar, hem de dir que cantes molt malament, tu.
Sí, una veu.
Sí, que cantes tan malament que, clar, llavors t'agafen a tot arreu.
Bueno, he dit molts nos a la vida, també, molts nos he tingut. Però jo sempre dic que jo el que de Maris m'he presentat a la versió del 2004 al Nacional, a la versió del 2014 no m'havia preparat, m'havia presentat i no m'han agafat. I ara que m'han agafat sóc conscient i analitzo els nos de les altres vegades i penso, és que ara tinc l'edat, tinc el cos, tinc la veu perfecta per fer-ho. Llavors moltes vegades en molts càstings et diuen que no i t'enfades perquè dius, jo volia fer això, però és que potser el perfil que busquen no és el teu. I no és que ho hagi fet malament. Sinó,
no era el moment.
El moment concret, no era el moment. En el lloc concret, és aquestes coses que s'han d'alinear totes perquè sigui el que dius, no? El moment concret, no? Que ara és el que toca.
Sí, sí, i llavors durant pues, això, la trajectòria pues, he fet coses importants com el Rei León, no? Que vaig estar 1.250 funcions fent de Pumba allà al Rei León, vaig estrenar-ho, vaig ser superfeliç en allà perquè la veritat és que era un... Bueno, encara
és que la producció és increïble.
Sí.
Que bo.
I això, i després, bueno, doncs venim cap aquí, hi ha altres coses que han anat sortint, com dèieu, els Tres Tenors, que la veritat és una... Aquesta, els Tres Tenors és una producció meva i és un divertiment tot.
Bueno, divertimento per vosaltres que ho feu i per al públic que ho veu, eh? Perquè nosaltres quan ho vam veure ens vam... és una de les obres que la veu fer a Aquitània, si no recordo
sí,
malament.
Sí,
a més a més, és que va ser... que sempre ens en recordem.
I quines veus?
O sigui, no.
Clar, ja se't sent molt bé.
És espectacular.
Oi, com és treballar amb tanta gent aquí de Dago i de Goma a l'espectacle? Perquè sou molts a l'escenari. I treballar amb tota aquesta gent... Per això ho dic.
O sigui, a part dels músics i així, a dalt del vaixell hi ha moments que som 20.
Imagina't.
I és el que et deia. és una coreografia, és una posada en escena, doncs això, molt coreogràfica. De tu et poses aquí, tu et poses aquí, has de ser conscient del que fas, del que no fas, del que mous. De...
Clar, perquè tot el que fas però, afecta la resta.
Ah, correcte, correcte. Llavors, passa moltes vegades que jo què sé, si et deixes alguna cosa o així, clar, no és com una altra que te'n vas entre cametes i ho agafes aquí, estàs a dalt del vaixell. I quan hi ha alguna cosa que no està, perquè pot haver passat, per un error o així, que no hi hagi un objecte que havia d'haver-hi, o alguna cosa així, la maquinària que es posa en marxa per arribar en aquest vaixell, aquest objecte, la veritat és que és molt guai, és una coreografia total.
Escolta, Albert, i en tantes situacions, jo m'imagino que deus haver viscut alguna, no sé, alguna anècdota divertida o emotiva durant els assajos o bé per les funcions, i alguna que recordis especialment?
És que cada dia...
La passa
alguna cosa. Cada dia som al matí, però cada dia passa alguna cosa, si no és... O sigui, al principi et feia molta gràcia... Clar, és el que diem, és molt complicat, si s'espatlla un micro, per exemple, que te l'arreglin, no? Si no pots marxar entre caixes. I llavors tenim un llibre a sota d'una escala que a dintre hi ha un micròfon. I llavors quan veiem que algun micro ha deixat de funcionar o alguna cosa, apareixen entre caixes uns rètols que ens diuen qui ha d'agafar el llibre. Saps? Llavors, al principi, sí, sobretot en els assajos, que estàs fent proves i estàs fent coses així, fèiem un rànquing a veure qui havia agafat el llibre més vegades, qui no, qui... Però perquè potser, clar, et toca en aquell moment i no tens el temps material d'agafar el micro, o jo què sé, o... jo em vaig quedar un dia, em vaig quedar en blanc i recordo que no em sortia el que havia de dir, la paraula que havia de dir no sortia, i em vaig dir una altra, però clar, com que estàs acostumat a sentir allò, de cop i volta totes del vaixell em van mirar, saps? En plan, clar. Ja estic.
Bon.
I dic, pues no ho sé, o sigui, no sé el que he dit. Vull dir que cada dia passen cosetes petites, perquè la veritat és que coses grans...
No, és que clar, fusta, fer, no fer una passat. Actuació cada dia, fer tot això cada dia, tela, eh?
No és fàcil, no és gens fàcil.
Ja.
Qui va.
Sí.
T'has aprimat?
Sí, a més de...
Has pogut aprimar-te treballant així?
Bueno, jo... Més que aprimat, mira, l'altre dia vam veure un vídeo dels nostres principis, dels nostres primers assajos, i vaig flipar perquè tots hem canviat un muntó.
Hosti, tu.
No sé,
o sigui, treballar Maricel et canvia la vida.
I el físic.
Bueno, saps què passa? És que ens hem posat molt forts.
Mira, veus? No fa falta anar al gimnàs.
Et requereix... Clar, et requereix uns moviments i unes coses que o et mantens una mica en forma o... O això no xuta, o sigui, o et fa mal aquí, et fa mal allà, ja fa mal normalment quan fas coses. Si no estiguéssim preparats costaria molt, perquè jo, per exemple, el meu personatge aixeca diversos personatges, o sigui, vaig amb les carregades als ombros moltes vegades, la Blanca amb pes mort de terra, aixeco amb un acròbata, i vulguis o no, has d'estar preparat, si no, en seguida pot ser una lesió o pot fer-te alguna cosa.
I tant que sí. Escolta, Albert, i finalment, què li diries a algú que encara no ha vist Maricel perquè s'animi a venir aquí al teatre?
Sí, perquè ja queda fins al maig i ja s'ha acabat.
Pues el que li diria és que espavili perquè les entrades volen, i si les entrades volen és per alguna cosa.
És per alguna
cosa,
sí,
quan
sí.
Una cosa... Quan les entrades es venen d'aquesta manera... És perquè alguna cosa hi ha, perquè alguna cosa té, i la gent ja, a mi m'agrada perquè hi ha molt públic que ve perquè l'havia vist i ha portat, m'invento, a la tieta, a la cosina, al nebot o al germà a veure-ho, algú que no ho havia vist, l'ha portat a veure-ho i ha flipat.
Bueno, aquest és el meu cas. Jo porto una persona que no ha vist Maricel.
Saps que jo no l'he vist mai, eh?
Pues,
de veritat,
pues.
Et veuré
i fliparé. L'altre dia va vindre un amic i l'endemà em diu, mira, només per això ja val la pena. Va vindre el seu fill, uns fills adolescents, no? D'aquests que és difícil que vagin al teatre i tal, i li va dir, papa, l'experiència d'ahir la nit no l'obriré mai
No, és que no s'oblida.
I llavors, clar, que dius, o sigui, un adolescent que avui en dia ho tenen tot, saps? Que tenen el mòbil, obren el mòbil, tenen tot a l'abast, que algú, o sigui, que es quedi amb que allò és una de les coses icòniques que haurà vist a la seva vida.
I a més és un miracle. Un miracle que la gent jove vingui al teatre, eh? També ho haig de dir, eh? Arrossegar amb un adolescent al teatre també és complicat.
Els dijous al matí fem escolars, que fem matinals,
sí,
per institut, i tenim 1.200 alumnes d'institut. I he de dir que sí, a part dels quatre que poden arribar-hi, però aquests passaran a tot arreu, hi ha molts que surten encantats, hi ha molts que et feliciten, i hi ha molts que comencen pensant, va, a veure què veuré, i acaben flipant.
Acaben flipant, clar que sí. Doncs,
i llavors això val molt.
Doncs, Albert, gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies per compartir aquesta tarda amb nosaltres aquí a l'Escènic. I res...
Plaer, com sempre. Amb... Ara et veuré jo aixecar la gent al barc, al vaixell. I cantant, a veure...
Home,
a veure
i tindrem l'orgull de dir, ei, és l'Albert, que el coneixem i l'hem entrevistat. Crec que sí. Escolta, molts èxits i moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt gran, Albert.
Una abraçada nostra.
Adéu.
Adéu, guapo.
Bueno, seguimos con invitados aquí en el programa y esta vez voy a dejar que Santi presente a su invitado, porque es
pues
un lujazo.
Sí, la
¿eh?
Verdad es que tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Rodrigo Arroyo, que ha sido este mismo año, en enero, Man of the Year, Mr. Man of the Year, y hay que decir de él que es un destacado abogado y modelo, y que tiene una impresionante carrera profesional que inspira a muchos, porque no solo ha crecido profesionalmente, sino que también tiene un gran compromiso con el trabajo duro y con los valores, que hoy en día es muy, muy importante.
Totalmente.
Así que, nada, felicidades por tu título, Rodrigo, Mr. Man of the Year, y cuéntanos, ya que estás aquí, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces? A ver, cuéntanos.
Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Es un placer y un honor estar aquí. Y en atención a tu pregunta, pues ganar el título de Mr. Man of the Year España 2025, pues ha supuesto una experiencia increíble y un gran honor para mí. Y bueno, más allá del reconocimiento, significa el fruto de mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Y bueno, desde entonces, digamos que mi vida sí que ha cambiado, aunque yo intento mantener los pies en el suelo y yo por mi parte sigo siendo el mismo. Pero sí que es verdad, se me han abierto bastantes puertas, tanto en el mundo de la moda como en otros proyectos profesionales. Por ejemplo, hace poco estuve desfilando en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid con Félix Ramiro, he modelado para Félix Ramiro. Y bueno, también me ha permitido conectar con muchas personas, hacer contactos, me va a permitir viajar para representar a España internacionalmente. Uh-huh. Y bueno, digamos que sí, de momento está habiendo un antes y un después en mi carrera y en mi crecimiento personal.
Sí, porque
luego ya veremos lo que dure.
Claro,
voy a intentar aprovecharlo
porque,
al máximo.
Claro, eres abogado, además. ¿Y cómo equilibras estas dos facetas de tu vida?
A ver, digamos que también soy maquinista de tren.
Y también eres maquinista de tren,
la
verdad.
La licencia.
Ahí, bueno, y abogado, estoy... o sea, imagínate, tres cosas, ¿cómo sí, compaginas sí, sí. esto?
A mí
cuando
digamos.
Me lo dijo Santi, perdona, Rodrigo, es que a mí cuando me lo dijo Santi dije, oye, yo nunca he conocido a un hombre que trabaje como maquinista de tren, encima que tenga todas estas facetas, abogado, y tan dispares, además,
pues sí,
¿no?
Pues mi padre, yo conozco a mi padre, digamos, pero sí. Pero sí, somos
Que decir que Mercé dijo, yo quiero subirme a ese tren.
Yo quiero subirme a ese tren, efectivamente.
Bueno, mi hermano lleva el AVE de Madrid Barcelona.
Mira, ves, o sea, es familia, es familiar esto.
Bueno, pero eso se avisa, porque entonces cuando reservemos, cuando vayamos a Madrid, decimos, queremos el que conduce fulanito, porque si no, no es lo mismo.
Vale, yo
vale,
lo
pero ¿cómo puedes equilibrar todo esto? A ver, explícame, porque ser modelo, abogado y encima maquinista de tren, ¿cómo lo haces?
A ver, es que esto digamos que viene de lejos. A ver, actualmente me estoy preparando, o sea, tengo ya el título de maquinista y me estoy preparando la oferta de empleo público, que es ahora el examen del 5 de abril. Me estoy preparando para entrar ya en la empresa, para ya ejercer de maquinista. Pero, bueno, lo de combinar el mundo del modelaje con el de la abogacía, pues digamos que desde hace mucho tiempo, porque... digamos que yo cuando estaba en la carrera de Derecho, digamos que ya también, digamos que hacía sesiones de fotos, no de manera profesional, pero sí como que tenía ese hobby, ¿vale?
Vamos, que ya, tú ya naciste feo. Pensado,
bueno, vamos a decir que sí. Y digamos que de un día al día menos pensado, me contactó una agencia de modelos, y bueno, en nada y menos estaba trabajando ya incluso internacionalmente. Estuve trabajando en la India durante 6 meses y bueno, estuve comparando siempre con la carrera de Derecho el mundo de la moda. Y entonces esto viene de siempre. Al fin y al cabo, pues se trata de organizarte.
Sí, sí, no está claro.
Al fin y al cabo, el día tiene 24 horas.
Y tú necesitas 26, pero es normal.
No, bueno, sí. Eso ya, como buenamente puedas organizarte, pues se puede hacer todo en esta vida.
Oye, ¿te preparaste de alguna manera para el concurso o ya ibas sobrado?
Sí, ¿alguna preparación? ¿Cómo? Sí, ¿te has preparado de alguna manera para el concurso? ¿Algo especial?
Sí, hay que prepararse, o sea, te tienes que preparar tanto mental como físicamente.
Bueno, ¿y cómo se hace
físicamente,
eso?
Físicamente, como he hecho siempre, con buenos alimentos, descansando bien, y con entrenando duro, siguiendo pues, un entrenamiento duro, específico, para sacar tu mejor versión física. Y eso combinado con alimentación y buen descanso.
Y dotes de comunicación, hay que decirlo también.
Sí, no, eso ya...
Claro,
ahora,
o sea,
ahora
a ver,
eso,
si no sabes hablar y expresarte...
O sea, primero voy por la parte física, que digamos que es la parte fácil, por así decirlo.
Esa es la fácil,
pues,
madre mía.
Esa es la fácil, sí. Porque luego ya la parte mental puede ser más compleja, porque ya el don de la palabra no todo el mundo lo tiene.
Cierto.
Y en muy poco tiempo, y necesitas tiempo para poder trabajarlo. No lo vas a trabajar en 3 meses que dura el concurso, vas a sacar esa oratoria, ¿entiendes?
O sea que además de todo lo que hemos dicho anteriormente, te da tiempo para descansar, para alimentarte bien, para hacer ejercicio, ponerte en forma.
Sí,
pero
claro,
es que
claro.
Tú piensas que él ya nació así, nació feo.
Pero entiendo por qué es el hombre del año, o sea, es que
está,
hay muy
es
pocos
que, claro,
hombres que
no
hacen
todo
esto,
el mundo puede ser Mr. Man of the Year, ¿eh?
Por eso te digo.
Cuidado, y que de aquí se va a Vietnam para volver a concursar.
Mira. No se sabe dónde es eso. En Tailandia o sea, uno de los dos sitios, pero todavía no se sabe.
Vietnam
o
Tailandia,
oficial,
sí.
Ni fecha pero, oficial.
Pero tú te
no,
vas
Indonesia,
ya
Indonesia.
A ser el man of the world. Ya del mundo, no, del universo, todo ya.
Ya, sí, de lo que haga falta. De lo que haga falta.
Qué bueno.
Oye, muchos piensan que ese tipo de certámenes son solo un juego de belleza exterior, ¿vale? Una imagen y punto. Pero, ¿crees que estos concursos pueden tener un impacto positivo en la sociedad? O incluso en una carrera profesional, en tu caso, abogacía, por ejemplo, o maquinista de tren, o lo que sea. No solamente es un físico, sino que pueden tener un impacto positivo.
Pues sí, creo que sí. Los concursos de belleza, a día de hoy, por lo menos, o por lo menos que yo he podido vivir, van más allá de la apariencia física y pueden tener un impacto positivo tanto en la sociedad como en la carrera profesional de los participantes. Estos certámenes, digamos, que brindan una plataforma para impulsar causas sociales, promover valores como la disciplina, la perseverancia y generar inspiración en otras personas.
Y también generar autoestima,
sí, claro.
y bueno, ayudar a crecer personalmente a las personas que concursan, no solamente es
claro,
mostrar
porque,
tu físico.
Exactamente, porque además ofrecen oportunidades de crecimiento personal, desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo, así como la visibilidad de distintas industrias que te puede permitir pues abrirte puertas en distintas industrias como el modelaje, la actuación, la presentación, incluso para emprender si tienes alguna empresa o quieres abrir algún negocio. Y digamos que se enfocan mucho en el propósito y la responsabilidad social. Entonces, realmente aportan algo positivo, lo que pasa es que, bueno, en este país no ha estado bien visto, digamos, en los últimos años.
Bueno, ahora está cambiando. Ahora hemos de decir que está cambiando un poco la mentalidad, pero sí es cierto que antes estaba todo televisado y de repente se puso ahí una cruz y dijo esto de aquí no. Sí, y ahora ya la cosa va cambiando.
Es cierto.
Es cierto, es cierto.
Oye, y una pregunta, si hay jóvenes ahora que te están escuchando y que quieren iniciarse en el mundo, pues eso de la competición al final, ¿no?
No deja de ser una competición.
Al final, sí. No está bien, a lo mejor, dicha la palabra competición, porque no es eso, ¿no? Pero es un certamen, lógicamente, donde se presentan pues muchísimas personas. Pero yo creo que
compites más contigo mismo que contra los demás. Se trata de sacar tu mejor versión y como un crecimiento personal.
Hay que decir que es un desafío emocional y psicológico presentarte a uno de estos concursos.
Hombre, sí, porque puede ser frustrante si no tienes el resultado querido. Exactamente, pero...
Porque ahí no me digas de usted, tú dime de tú, que si no me veo así como muy mayor, tú de tú. Me venía a referir, ahí esa competición entre todos los participantes de un certamen de belleza masculino, como pasa también a veces en los certámenes femeninos, ¿no? Que a veces parece que hay un poco más de rivalidad, ¿o no es el caso?
A ver, por lo general suele haber muy buen rollo, ¿eh? Normalmente suele haber buen rollo. Obviamente luego hay alguno que sí, que se puede picar, se puede molestar, pero por lo general te llevas bien con todos.
¿Has sacado amigos de allá?
A lo mejor te vas... Sí, la verdad es que sí. Puedo decir que sí. Y entonces por eso digo que el compañerismo es una de las cosas muy buenas que te puedes llevar de concurso, las personas que conoces de estos concursos, quiero decir. Obviamente siempre van a haber rencillas, pero eso como en todos los ámbitos de la vida, en cualquier trabajo la van a haber también.
Sí, sí.
Entonces, por lo general, por lo menos en los chicos, suele haber muy buen rollo.
Eso es verdad.
Quitando excepciones,
no,
claro.
No es igual el de las chicas, hay que decirlo, ¿eh? Son muchísimo más competitivas y bastante más, no sé cómo lo diría yo la palabra,
son
pero
como
bueno,
recelosas, se miran así como...
Sí,
¿no?
Puede ser.
Qué bueno. Oye, ¿y algún consejo para esto, lo que decía, ¿no? ¿Algún chico joven que quiera iniciarse en el mundo de los certámenes, ¿qué le dirías?
Pues primero de todo que se informe bien del certamen que quiere participar, porque ahora mismo hay más de uno.
Sí.
Y que se informe bien. Y luego, pues, yo sí recomiendo participar en un certamen de estos, porque te... no es que es como un crecimiento personal que puede y te puede ayudar a tener miedos. A mí por lo menos me ha ayudado a, vamos a decir, miedo entre comillas, a exponerte al público, a subir contenido en redes sociales, hablar por redes sociales, hacer directos, y realmente te quita un poco ese miedo a que diga, lo que digan los demás, lo que puedan pensar. O sea, es como, me da igual, ¿sabes? Esto es algo que estoy haciendo, si te parece bien, pues está genial, y si no, pues no pasa nada.
Claro.
Mira hacia otro lado.
Es así.
Entonces, y te ayuda a ti mucho a eso, a personalmente, a quitarte, digamos, ciertos miedos. Entonces, yo lo recomiendo por eso, pero siempre pensando que lo más normal es no ganar. O sea, lo más normal es que tienes que ir con vamos a decir, no es ser negativo, pero tienes que ir con el no de que no vas a ganar. O sea, tienes que ir a disfrutar de la experiencia.
Exacto,
a buscar
los aspectos positivos, ¿no?
Exactamente, a utilizar esto como plataforma para impulsarte a ti, ¿vale? Tanto tu marca personal como a tu desarrollo personal. Pero tienes que enfocarte en eso, en sacar tu mejor versión.
Totalmente.
Porque ya luego el concurso, hay muchos factores que no dependen de ti, porque está tu propio perfil, que sea el que busque la organización como empresa, que a lo mejor simplemente tu perfil no le encaja para ese año, ¿entiendes? Entonces, no significa que él sea más guapo que tú, menos guapo. Es que
sí,
no,
porque
guapo,
luego hay gente que se vuelve a presentar a otro concurso y gana, y en cambio en el que se presentó la primera vez, ¿no?
Exactamente, eso mismo ha pasado a mí, participé anteriormente en otro concurso y luego en este me participé nuevamente en otro, en este último, y gané. Y entonces por eso digo, al fin y al cabo, que busque cada organización, y bueno, luego también cada caso puede ser diferente en lo que buscan, en las, vamos a decir, en las reglas del partido. Y obviamente el hacer las cosas bien te va a ayudar a ganar. Por ejemplo, si contestas bien las preguntas de oratoria, si sabes proyectar bien al público, porque eso es muy importante, el saber proyectar al público, tanto cuando desfilas, cuando miras a cámara, cuando hablas. Entonces, hay muchos factores, ¿vale? Que eso sí se puede trabajar, pero luego está siempre el factor de que es la empresa como, como organización la que va a decidir quién quiere
que sea,
quién,
¿no?,
es el que más le encaja al perfil, exactamente.
Perfecto. Oye, pues oye, Rodrigo, hablas muy bien. Hay que decir,
gracias,
que se nota que el chico es abogado.
Totalmente.
Pero oye, que muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, por estar aquí, por explicar el aspecto humano de ser el hombre del año, y muchísimos éxitos, porque de aquí al cielo.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Pues
muchas gracias por la oportunidad y la confianza.
Y ya nos dirás en qué tren vas, que vamos directos.
Sí, nos avisas, nos avisas. A donde vaya más lejos. Gracias, Rodrigo Arroyo, un placer haberte tenido aquí en este.
Un placer.
Un gustazo, Rodrigo.
Adiós.
Un placer. Plae.
Bé, avui hem dit que teníem un programa ple d'entrevistes i avui ha arribat el moment d'entrevistar una convidada que jo tinc moltíssimes ganes de que vingués aquí al programa, perquè és una persona que està dedicada amb el món de la comunicació i de la ràdio. Estem parlant d'Imma Arias. Ella és directora i presentadora de Camí a l'èxit en Cultura FM. I bueno, volem parlar una miqueta de la seva trajectòria professional i parlar també d'aquest programa que se centra en apropar a les audiències temes relacionats amb la cultura, les tendències i diversos projectes d'emprenedors a Catalunya. Donem la benvinguda, Imma. Què tal?
Hola, encantada d'estar aquí amb vosaltres, que sou una joia. Mercè, un plaer tenir-te tan a prop i fer-me tu preguntes, eh? Vull dir que això que...
Bueno, clar, aquí tenim una gran professional amb una gran trajectòria i avui serà l'entrevistada.
Sí, ai, jo haig de dir que em sento també una mica estranya perquè jo conec a l'Imma fa molts anys, la veritat,
sí,
i va ser una de les primeres persones que em va fer una entrevista. Però clar, m'entrevistava ella a mi. I a mi se'm fa una mica estrany ara que siguis tu la convidada.
Sí, després de tants anys.
Plaer, sí.
Bueno, doncs em deixo preguntar i jo contestaré tot allò que em surti d'aquell lloc on me surten a mi les coses, que es diu cor.
I tant que sí, és una meravella.
Passant poc pel cervell, o sigui que endavant.
Escolta, Imma, mira, primer de tot, tu portes més d'una dècada dirigint i presentant el programa Camí a l'èxit. Com va néixer aquest projecte i què et va crear? Per què ho vas fer? Què et va motivar a crear-lo?
Aviam, aquest projecte va néixer de les causalitats, que no diuen que no hi ha casualitats, doncs... una causa, o sigui, va arribar a la meva vida en un moment determinat, una cosa va portar a l'altra i només sé que vaig entrar en un estudi de ràdio, em vaig col·locar el que portem al cap ara mateix els tres i vaig sentir com que estava en un altre lloc, és a dir, o bé em va recordar algo que ja havia fet o bé em vaig sentir que era el meu lloc, d'acord? Llavors en aquell moment necessitava molt avançar com a persona, com a ser humà, soc molt curiosa, m'encanta la lectura i vaig tenir aquesta oportunitat d'anar entrevistant sobretot escriptors al principi o emprenedors o coach, bueno, jo què sé, són moltes entrevistes durant tants anys. Què ha passat durant el camí? Jo he anat canviant, perquè tots canviem, o sigui, avui no som els de demà ni som els d'ahir, i he anat canviant gràcies sobretot a que molts d'aquests personatges, persones o, bueno, al final seres humans que han passat pel meu costat han deixat empremta i hi ha hagut moltes coses que m'han fet posar-me a treballar amb mi mateixa i convertir-me en una persona diferent.
Clar, perquè
diferent,
tota aquesta gent et nutreix, t'expliquen coses que et fan pensar
i
a més coneixes moltíssima gent molt interessant.
Molt.
I sobretot en el teu programa gent que és molt emprenedor i que comença el seu camí a l'èxit.
Exacte.
Per això el nom del programa. I
exacte,
això és més interessant encara, no?
Gràcies, Andy. Però sí, aviam, el títol del programa, que també va sortir així conversant al carrer amb una amiga i què fem i què li dic, com li dic, al final m'he donat compte que tots estem en un camí cap a l'èxit, perquè l'èxit per cadascú de nosaltres és algo diferent. Si et pregunto tu, Santi, què és per tu l'èxit, em diràs algo que possiblement no sigui el mateix per la Mercè, no. I segurament no seria, o potser sí, però és molt estrany. L'èxit per cada persona és una cosa diferent.
Sí, és una meta.
I tot està bé. Llavors, com que tots estem en el camí de la vida, doncs anem pensant com arribar a sentir aquest èxit que per cadascú és arribar a un lloc, una fita, o jo què sé, o el sol fet de viure i respirar cada dia.
I tant.
Que s'ha d'agrair.
Deies que has fet moltíssimes entrevistes, has conegut
una
infinitat de persones, no? Que
sí.
Tenien les seves aspiracions, les seves il·lusions, no?
Sí.
Al final, hi ha alguna que t'hagi marcat més una que l'altra? Alguna que recordis així amb una mica més... No dic carinyo, però algú que t'hagi sorprès. No sé.
Que m'hagi sorprès. Ja, saps què he aconseguit amb el temps? O sigui, hi ha persones molt conegudes, vale? Que tampoc cal que les nomeni, no? Perquè totes elles m'han aportat coses de sabidoria amb temes infinits que hi ha en el món de... Sobretot del món més de desenvolupament personal, de què puc fer per sentir-me millor, el benestar... Vale? Però realment he llegit llibres que són increïbles, tot i que també han vingut persones amb bestsellers i coses d'aquestes. Jo recordo haver llegit algun llibre d'algun psiquiatre, per exemple, un que va venir des de Madrid, que em va impactar de tal manera que hi ha lectura que vaig provocar un canvi a la meva vida, o el llibre va provocar un canvi a la meva vida. Perquè, no sé, hi ha llibres. A mi, a l'escriptor, han passat molts per allà, i jo diria que la lectura i que he tingut la sort de tenir llibres molt importants a la meva mà, que m'han ajudat a evolucionar com a persona i a comunicar, doncs, des d'un lloc de més seguretat o més, no sé, més feliç. Jo crec que sí. Però algú en concret que m'hagi... girat el cap, no. Encara no.
Encara no.
Encara no.
No, la veritat és que els escriptors són molt, molt interessants,
sí,
perquè, clar, tenen una visió de la vida i una visió de la ficció molt diferent de la resta, això s'ha de dir. I tenen, és com, bueno, jo en el tema de la cultura i de la pintura passa el mateix amb artistes, amb escultors. Sí. Són gent que tenen una sensibilitat especial.
Totalment. Sí, sí, per això hi ha llibres que poden ser best-seller, però al final te'ls llegeixes i dius, ostres, vols dir que no me l'he llegit ja? I en canvi hi ha llibres que no estan com a tal, però són immensos.
I el bo és conèixer també l'autor i dir, ostres,
aquest home
que ha escrit això,
sí,
el vull conèixer, perquè ja és interès.
Pues sí, pues quan arriben és quan t'adones compte que jo, aquella persona és infinita. O sigui, jo m'he trobat amb persones que són infinites, que jo m'he sentit petita al seu costat, saps?
Sí, sí.
I penso, Déu meu, em queda molt recorregut, molt camí per fer encara, però sí, molt.
És així.
Sempre trec alguna cosa en positiu.
Escolta, Imma, i una cosa. Avui en dia hi ha moltes persones que busquen emprendre o també i perseguir, doncs, el que dèiem, no?, els seus somnis. Tu quins creus que són les claus fonamentals per tenir un projecte d'èxit o aconseguir l'èxit?
Després de tanta gent
tanta
que has
gent.
Entrevistat.
O sigui, tenen alguna cosa en comú, aquestes persones que volen aconseguir l'èxit? Fan d'alguna forma que diguis... Tenen una pauta o tenen alguna cosa en comú totes aquestes persones?
Mira, aquí jo faria un parell de matisos. Un és que totes elles busquen l'èxit, que ells han mesurat i que creuen que serà, ¿vale? Però que només arriben realment les que han treballat en primera persona amb la seva, o sigui, amb si mateixos. És a dir, tu no pots arribar a tenir res o a tenir, jo què sé, o a desenvolupar una empresa de zero i tal. La passió és important, el coneixement és important, però sobretot la part interna. És a dir, com estic jo amb mi mateix? Què puc oferir als demés? Perquè llavors sí que hi ha una manifestació, sí que hi ha un jo et dono i rebo a canvi, saps? Però hi ha molta gent que ve i pensant que jo és l'èxit de la seva vida i no arriben.
Sí, però jo pensava per això, o sigui, precisament per aquí anava la pregunta. O sigui, jo crec que, i ho puc posar en primera persona, no? Jo crec que si tu dones, quan tu tens un projecte, com, per exemple, com a l'escènica va passar, no? Que és donar la veu a la gent que s'està iniciant en una carrera professional, que no tenen altres mitjans de comunicació i tu li vols donar l'oportunitat, al final tu hi creus en aquest projecte i lluites per ell, no?
Exacte.
Llavors, per això em deia, si aquestes persones que tu has entrevistat també tenien una fita en comú o volien donar alguna cosa a altres persones per poder aconseguir aquest
tot,
èxit.
O sigui, hi ha gent que ha vingut justament a càlculs els hi funcionés molt bé per rebre ells a canvi, però mai van així les coses. O sigui, el camí s'ha de fer donant.
Primer has de donar.
I quan comences a donar des del lloc que s'ha de donar, sense com tu vas fer i tu fas amb moltíssima gent, llavors sí que es consoliden les coses. Jo a vegades m'he preguntat per què porto 13 anys o 12, ara
sí,
no.
És el que t'anava a preguntar. El camí a l'èxit és ràpid?
No, és de tota la vida. O sigui, el canviar l'èxit és mi vida, és una vida, qualsevol vida.
Clar.
Ens passem la vida caminant.
I és el que deia, jo crec que l'èxit és el camí que tu fas per assolir aquella fita que tu t'has marcat.
Totalment.
És el camí.
Exacte.
Això és l'èxit.
És constant.
Les persones que coneixes, les persones que comparteixen, les persones que t'aporten, que et sumen.
Exacte.
Les que no et sumen, òbviament, les has de deixar al camí. Jo crec
sí,
que la vida és...
Sí.
Al final jo crec que l'èxit és com un tren, no? O sigui, que tu el portes i que la gent puja, hi ha gent que baixa, hi ha gent que continua tot el viatge, que mai se sap, no? Que igual una persona en un moment determinat diu, pues me bajo en esta parada, pues adiós, pues vale, no passa nada, però tot el recorregut que has fet,
sí,
benvingut
sí.
sigui, no? Crec que
sí, perquè és un aprenentatge, realment és el camí és aprenentatge, i al final és quan dius, pues que bé, no? Que estic aquí, que encara vull seguir aprenent i que no em canso mai de connectar amb el... O sigui, el que dones als altres és quan t'ha repercutit.
Llavors és quan has tingut èxit.
Jo segueixo tenint èxit,
sí.
Aviam, perquè inconscientment, com que mai busques la finalitat, que és créixer jo com a persona, intentar ser millor cada vegada, i alhora tots els oients, seguidors, que poden escoltar els programes, les entrevistes, que s'emportin també com d'aquella caixa d'eines que proposem, una que els hi vagi bé, d'acord? Però tant és el que vingui a parlar o què oferim. A mi igual ho sento i no em diu res, i hi ha una altra persona que diu ara acabo de donar-me compte que això és el que he de fer amb la meva vida. Per tant, estem evolucionant, estem ajudant, som com una taca d'oli, o m'agradaria pensar que ho som, no? De dir, ostres, doncs hi ha gent que ens escolta, o no a mi, un dels entrevistats que ve al programa, i a mi ja m'està bé que el que vingui sigui el que doni, i que ja, de part que dona els altres, em dona a mi. O sigui que surto guanyant sempre.
Oye, Imma, sí. I com ha sigut la tria dels convidats? Com
les,
com
la tria dels convidats.
Això, és que
clar, he tingut convidats molt top.
Com nosaltres,
top,
que tenim de tot.
De tot. Bueno, mira, a vegades, el que diu la Mercè, no? Conèixer gent que s'apropa pel que sigui, ara no val la pena fer un detall, eh? S'apropa i de cop i volta te passes una temporada fent entrevistes a tots els... torno a dir escriptors, però he tingut gent molt diferent també, que passen per la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya. Vale? I cada cop que es feia una presentació d'un llibre, doncs l'escriptor venia. Un altre... Perquè, clar, a mi també m'ha vingut el Cristian Gálvez, de Passapalabra, doncs, també relacionat amb el seu llibre del Renacimiento. I... És a dir, durant una temporada em vaig portar moltes persones de les que presentaven llibres a la Casa del Llibre. Aquesta persona o aquest contacte o va baixar-se a la parada X del tren, d'acord? Llavors ja m've un altre... Perquè jo a vegades he pensat, bueno, fent feina i tant, no sé si podré... Em deixar-ho estar, no? Tot i que m'agrada i m'apassiona, però també té molta feina darrere i a vegades sí que... Però sempre o m'han trucat o m'han comunicat, a lo millor des de Mèxic, a lo millor des de... Saps? Persones de dir, escolta, puc sortir al teu... O sigui, puc entrevistar-me, llavors deixa'm veure qui ets, deixa'm veure què vols dir...
Clar.
Perquè, bueno, abans potser tot per mi era innovador i tot m'anava bé, ara, doncs...
Has de ser més selectiu.
Tries
perquè...
Més.
Quan però això és veritat, quan estàs iniciant amb la teva trajectòria, al final,
sí.
Primer has de conèixer i no dic que tot et va bé, però sí que ets menys selectiu. Quan ja tens una càrrega de gent que t'està demanant, has de dir tu sí, tu no, perquè és que no hi caben tots, no? I tots els que s'ajustin més amb el format del teu programa, doncs són els que has de triar.
Han vingut advocats, han vingut mediadors, hem pensat si la mediació sí, si la mediació no, vull dir, coach, no sé, moltíssima gent diferent i realment pues, tothom porta algo que dir, algo que et pot anar bé.
Que bo. Escolta, i una pregunta.
Digues.
Si et donessin la possibilitat d'entrevistar qualsevol persona del món, algú que no hagis entrevistat, viva o mort, és igual, a qui t'hauria agradat entrevistar? algun personatge especial, alguna persona.
Uau, això que et facin una entrevista és terrible, eh?
Això no t'ho han preguntat mai.
No, no m'ho havien preguntat mai, però una
és
persona...
que et volia sorprendre.
No, ja ho has fet molt bé. A una persona que m'agradaria entrevistar, viva o morta. Bueno, doncs potser alguna persona...
Morta no.
Sí.
La pregunta és viva o morta? Òbviament, quan no estigués viva. Jo què sé, m'hauria d'entrevistar, jo què sé, pues, a la Madre Teresa de Calcuta. Pues bueno, òbviament. Però algú que creus que et podria sumar i que t'hauria agradat.
Mira, jo l'edat mitjana, és que us porteu la mà tan bé que jo...
És que l'estàs tirant del pelo.
No sé si parlar o no sé.
Ara l'estàs tirant del pelo.
Vinga, va, aviam si se m'acudeix alguna cosa. Però jo me n'aniria a l'edat mitjana i sobretot...
O sigui, un mort.
Sí, algun filòsof d'aquella època, per exemple, Spinoza m'encanta, uh-huh. El Tesla m'encanta, no el cotxe, vull dir... Personatges d'aquest estil que tenen una filosofia de vida o que inclús han perdut tot i tothom els ha fet de costat i ara, després de tantíssims anys, encara se'ls recorda, perquè han aprofundit tant en què és la vida.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'expresidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha negat l'existència de l'Operació Catalunya i la guerra bruta contra l'independentisme. Durant la seva compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés, aquesta tarda, tot just fa una estona, Camacho ha assegurat que l'Operació Catalunya és una ficció i mai ha existit. L'exlíder del PP català ha tret validesa als àudios que s'han fet públics avui, segons els quals ella va facilitar un llistat de polítics a l'excomissió comissari Villarejo perquè s'investiguessin.
Yo no voy a entrar a valorar en absoluto nada de eso. Lo que sí le puedo decir es que yo jamás he participado en nada y esa Operación Cataluña ni existe y es una ficción que a algunos de ustedes les puede interesar mantener desde el punto de vista del relato gramsciano, como hegemonía de pensamiento gramsciano, por repetirlo tantas veces. Pero le aseguro que no existe y, por tanto, le vuelvo a decir, ni ese audio está bajo custodia judicial, ni ese ni ninguno de los demás. Yo no me voy a pronunciar al respecto de los mismos.